què tal, com anem? Benvinguts al Blau Esports dilluns de Toni Muñoz i de Futbol Comarcal. Què tal, Toni, com anem?
Molt bé, Xavi.
Després tindrem una segona meitat on farem tertúlia al Club de Futbol Vilanova, un Club de Futbol Vilanova que ahir, després del partit que juga i perd a Sant Mauro, dona ja, l'avançàvem en primícia a Canal Blau, el nom de qui serà a partir de ja nou entrenador de l'equip. Esperem que d'aquí a final de temporada, senyal que la cosa va bé i que l'equip reverteix la situació. Avui, però, tinc un programa una miqueta de cara i creu, de yin i yang, que té a veure amb el Club Nou Futbol Base Vilanova, perquè coneixíem divendres la pèrdua de Ramon Mormeneo, una autèntica referència del futbol garrafenc, del futbol català i especial a casa, del nostre futbol i del futbol de Vilanova, mitja vida no, tota una vida dedicada als clubs de la comarca per tirar endavant el futbol, una persona entranyable i que, per sorpresa de molts, coneixíem de veu de la seva família, que ens deixava el passat divendres. Hi ha hagut un cap de setmana de record i avui aquest matí ha estat l'enterrament. Des d'aquí un petonàs, una abraçada fortíssima a tota la seva família, a la família de sang i també a tota la família, al Club Nou Futbol Base Vilanova, perquè ens ha deixat absolutament colpits, germà d'Alfredo Mormeneo, del col·laborador i amic d'aquesta casa també, i evidentment una persona hipervinculada a l'esport de la comarca, que els últims anys havia estat al Club Nou Futbol Base Vilanova dedicant, repeteixo, dedicar la vida, perquè s'hi deixava tot. Evidentment, Toni, el coneixies, eh?
Sí, i se'n va una magnífica persona, perquè era una magnífica persona i un gran esportista.
Sí, senyor. Descansi en pau. Ramonet Ramon Mormeneo, ja dic que hem estat un cap de setmana complicat perquè, evidentment, no ens ho esperàvem. Ha estat una malaltia que l'ha enganxat i se l'ha endut, malauradament, molt abans del que tocava. Dit això, el Club Nou Futbol Base Vilanova, i és el que té les coses, ha tingut un record per aquest programa. Ja sé que la cosa va una miqueta estranya. Deixeu-me que m'estiri per ensenyar-vos això. Mireu. Quina samarreta més xula ens ha fet arribar al Club Nou Futbol Base Vilanova, i a més no ho ha fet sol. Mireu això, va.
Ens hem enterat que feu un nou programa.
I per això us volem entregar això, perquè us vagi molt bé.
Moltes gràcies!
Adéu!
Un dels equips femenins del Club Nou Futbol Base Vilanova, aquest cap de setmana, per cert, tenien partit, pobres, i al final no n'hi va haver perquè no es va presentar el rival per un problema d'agenda, no ho van acabar d'entendre. Van acabar jugant elles contra els pares i la família, i s'ho van passar molt bé, i des d'aquí, doncs, sobretot agrair al Club Nou Futbol Base Vilanova per aquest detallet que ens han fet arribar, i que evidentment avui no, que ens agafa molt de cop, però demà ja formarà part del nostre setup d'aquest nou Blau Esports. Gràcies al Club Nou Futbol Base Vilanova ara, i a tots els que esteu fent possible que això cada vegada agafi una miqueta més de color. Nosaltres feliços que formeu part una mica també d'aquesta nova etapa del Blau Esports. Aquesta que és setmana de carnaval, i per tant això vol dir que s'aturen les competicions, i aquesta que ha estat una setmana també, ho deixo aquí per després col·locar-ho bé, especial pel Club de Futbol Vilanova, perquè ahir perdia a Sant Mauro i perquè ahir també, a l'acabar el partit, donàvem el nom de qui serà el relleu de Lluís Macià. Recordem-ho, destituït la setmana passada després de la derrota a casa contra el Figueres. Va passar dissabte el partit, el diumenge ja coneixíem que el club havia decidit, per aquesta mala trajectòria esportiva, rellevar el tècnic vallesà, i avui ja coneixem el relleu. Va començar la temporada al Cornellà, a Segona Federació. És veritat que l'arrencada de Lliga no va ser bona del Cornellà, han passat al Badalona, han passat a l'Adam, qui ha estat amb ell tant com a jugador com de company de viatge en el cos tècnic en parla meravelles. Ens hem de començar a acostumar a conèixer Genís Sampietro, un Genís Sampietro que ahir, casualitats de la vida, tu saps qui narra normalment el 90% dels partits de la xarxa que veiem a Canal Blau, també de segona ref, no? Tu el coneixes, no? A qui els narra, sí. Però ahir no hi vaig poder ser, perquè ahir estàvem a Santa Margarida de Montbui fent el Club de Futbol Vilanova. Doncs bé, si hagués narrat ahir el partit, sabeu qui hagués tingut de comentarista? Genís Sampietro, perquè estava justament allà fent de comentarista, i els companys de la xarxa el van enganxar i li van preguntar per aquesta nova etapa que arrenca a Vilanova. Coneixem una miqueta més, va.
Bueno, al final, quan vaig sortir de Cornellà, doncs no tenia pensat, doncs, entrenar, no? Em vaig agafar un temps per mi, i ara he tornat dos dies, el divendres de la Índia, que vaig estar de viatge allà, i no tenia pensat entrenar fins al final, però bueno, em va trucar el Vilanova. Realment m'ha agradat molt la proposta, m'ha agradat el club, la gent que treballa allà, m'ha encaixat tot molt. Tinc energia renovada, tinc ganes i bueno, doncs, espero poder aportar el meu gra de sorra per ajudar que compleixin l'objectiu, que és doncs estar a play-off i poder fer l'ascens també. I ja està, intentar doncs, anar amb, les, bueno, amb el meu estil una mica de futbol, intentar ajudar els jugadors, que l'afició doncs, pugui disfrutar de veure el seu equip jugar i a partir d'aquí, si aconseguim guanyar i arribar a l'objectiu, doncs millor que millor. Bueno, estic intentant ràpid doncs, veure partits i de la categoria i tot. Crec que em trobaré uns jugadors doncs, amb ganes de treballar, jugadors joves, jugadors amb qualitat, i estic il·lusionat i crec que, bueno, que podrem fer una, entre tots, doncs, molt bona feina. Crec que és una categoria i un grup doncs, complicat també, amb rivals que estan fent les coses molt bé, així que crec que serà complicat, però bueno, amb ganes, confiança i amb la seguretat de que podrem fer alguna cosa bona.
Genís Sampietro, nou entrenador del club de futbol Vilanova, que tinguis tota la sort del món, perquè la teva serà la de tots. A veure si el truquem un dia, no? Aquesta setmana potser ho veig complicat, però de cara a la prèvia del proper partit, ara que tenim descans, no?, per Carnaval, a veure si el podem conèixer. Informes del Genís no tens, tu?
No.
Ens queda lluny. A més, ha treballat molt la base, és un tècnic molt jove. Saps qui tenia de company com a cos tècnic al Cornellà en l'arrencada de curs? Va portar el seu segon, que segurament vindrà amb ell aquí a Vilanova, i no sé si vindrà el tercer, que formava part del cos tècnic a Cornellà, Javi Jarabo. Jarabo, el migcampista que havia estat al club de futbol Vilanova, i d'aquí guardem un record immillorable, perquè era un futbolista magnífic, però una persona que estava per sobre encara del talent que tenia com a futbolista. Veurem, no ho sé, no hi he parlat, per tant no en tinc ni remota idea, però com a mínim és una il·lusió més. Va, anem amb el futbol, que després anem. És tard, i els de la tertúlia, amb tota la raó, em diuen que no tenen temps. Resultats marcadors de Lliga Elit, arrencant per aquest Sant Mauro, un club de futbol Vilanova 0, en una jornada on el Vic va guanyar 4-1 al Lloret, Rubí 2, Horta 1, Atlètic Sant Just 3, Palamós 3, canvi de Let 0, Vilafranca 1. Ja veieu que havien fallat rivals directes, i per tant el club de futbol Vilanova tenia una ocasió magnífica de mirar de retallar punts respecte a Atlètic Sant Just, canvi de Let, fins i tot superar algun a la taula, però impossible. Figueres 1, Poble de Mafumet 1, Castelldefels 3, Manlleu 1 i Valls 2, Rapitenca 0. Marxem ja cap a Santa Margarida de Montbui. Abans mirem la classificació. Líder Vic 40, Sant Mauro 36, és el nou segon classificat, perquè sent un duel directe, qui guanyava dels dos s'enduia tots els punts en joc, perquè ens entenguem, no només els 3 del partit, sinó els que no havien sumat ni Can Vidalet, ni Atlètic Sant Just, ni els que sumava l'altre rival directe. El Vilafranca ja està a només un punt del club de futbol Vilanova, el Rubí també 30 punts, Horta 27, Castelldefels 27, a la zona baixa Manlleu, Rapitenca, Palamós i Lloret. Veieu que malgrat només una victòria en els últims 7 partits, el club de futbol Vilanova segueix en zona de play-off d'ascens, que és el segon gran objectiu de la temporada, si és que l'ascens directe no fos possible. Imatge de la Rotllana prèvia partit, i Pablo Petreñas, el subdirector general esportiu del club de futbol Vilanova, fent-se càrrec de l'equip, al costat de Pablo Becerril, el director esportiu, que ja havia acompanyat Lluís Macià en les darreres setmanes degut a la sanció de Francisco Caparrós. Al camp, ambientàs a Santa Margarida de Montbui, ja ho sabíem, moltíssima gent, i animant molt un Sant Mauro que va sortir absolutament amb tot, amb algunes novetats en l'11. La primera, que va tornar al 4-3-3, re de 5 defenses, que va utilitzar Elian Concepción com a titular, i també que no hi eren ni Ivan Torres ni Semur. Per tant, canvi significatiu respecte a l'equip que havia sortit i perdut contra el Figueres a casa. Gran sortida del Sant Mauro, que va sortir a intimidar, a apretar, i que ho va aconseguir amb un parell de rematades del seu capità, de Jordi Aribau. La primera en marxa fora, i la segona gairebé d'inici. Ja veieu com apretava el conjunt local, el Vilanova, que generava alguna pèrdua, i aquesta pèrdua feia fort el Sant Mauro, la passada a la frontal, i una altra vegada el capi, Jordi Aribau, que fa en aquest cas estirar-se Albert Alfonso, que l'ha de treure, li fa una mica d'estrany la pilota i al final acaba rebutjant el perill al porter del Club de Futbol Vilanova. Això sí, passats aquests 10 minuts d'impressió, d'intimidació esportiva, perquè ho diguem així, de l'equip de Jesús Milán, del Sant Mauro, el Vilanova va recuperar la pilota, se la va quedar, va jugar per les bandes i va tenir sobretot el control. Ara, de l'últim test de camp, no en parlem, perquè és veritat que això només és un exemple, la rematada d'Elian, he vist xuts a pals de rugby que agafen menys alçada, vull dir, la pilota és directament impossible de que sigui perillosa, però la jugada sí havia estat bona i no seria l'única, un Vilanova que triangulava bé, es movia bé, Conu a la banda, opcions de contraatac, aquesta per exemple és bona, però que, noi, l'última rematada, l'última passada, l'últim control, no hi havia manera que sortís bé. Aquí, rematada molt tubeta de Pablo Ufano, que va jugar de davanter centre, i no és la primera vegada que li passa en els últims partits al Vilanova, que està massa erràtic en aquests metres decisius.
Sí, però potser també Xavi, és la tensió, els nervis, el fet d'acabar bé la jugada i tot això suma, eh?
Sí senyor, un Club de Futbol Vilanova que després veuria com el Sant Mauro tornava a tenir una empenta en el tram final de primera meitat i Albert Alfonso s'havia d'estirar amb els dits per treure la rematada de Roger Alsina en una acció que arrencava Utger Sastre. Gran partit del número 7 del Sant Mauro. Aquest és el Vilanovi Sergi Escofet, la pilota per Eric Compte, el davanter centre del Sant Mauro, i aquesta és la jugada prèvia al final del partit. No remata i no remata Roger Alsina, al final la deixa per Marc Enríquez i Enríquez amb l'interior de la cama esquerra, acarona la bola, aquesta bola va mansament, molt tímidament cap a porteria. Jo sincerament pensava que o anava fora o dos, la tenia controlada Albert Alfonso, però per sorpresa de tothom aquesta pilota acaba a dins i és l'última jugada de la primera part, és a dir, no se serveix ni de centre. Jo crec que l'Albert la deu veure tard, perquè si no ha de ser seva tan tubeta, no?
Sí, 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 a més, jo he tingut aquesta sensació, no?, de que la té que veure, no?, el que passa que no arriba a temps.
O com a mínim l'ha de treure, no sé si veure, perquè això ja no depèn d'ell, però que l'ha de treure si ho sembla. La mitja part, per ser Ivan Torres i Aleix Semur, titulars, bé, havien caigut de la titularitat i els posa ja a la mitja part Pablo Petrenyes, i en la segona el Sant Mauro, que també tindria aproximacions, pilota al segon pal, aquí tens el control de Sergi Escofet i la rematada d'empenya exterior boníssima de l'ex del Futbol Club Vilafranca, que queda mitges entre una rematada i una centrada, i al final re de re. Va tenir bons minuts el Vilanova en aquesta segona meitat, va seguir sacsejant l'arbre, va fer quatre canvis molt ràpids, dos a la mitja part, dos al quart d'hora de la segona, va rellevar peces importants, Jaume Fernández, Pol Cid, evidentment és un futbolista que en quan torni a recuperar el ritme i en quan apareix és importantíssim, però el Sant Mauro és veritat que té ocasions clares per fer el 2-0. Aquesta la van cantar com a gol al Municipal de Santa Margarida de Montbui, és un bon centre, salta i per tant la deixa John Lobo, i qui acaba rematant fora és Eric Compte. I a l'altra banda el Vilanova amenaçava, primer una altra vegada tímidament, amb una pilota oberta a banda i l'intent de xut de Pablo Ufano, de l'ex de l'Olot, del Badalona, que acaba mansament a les mans de Caleb. Després, sobretot amb aquesta, la recupera Elian, no s'ho pensa i envia una fuetada rapidíssima, sobretot ràpida, que acaba literalment fregant el pal i tocant tota la xarxa lateral. L'ocasió és claríssima i encara en aquest moment on el Vilanova ja mereixia l'empat, ocasions clares com per exemple aquesta que té Pol Cid, controla, va fintant, va deixant defenses al darrere, l'acaba xutant, se li esmunya Caleb, que al final acaba podem blocar sobre la mateixa línia. Com dèiem, el Vilanova té ocasions per l'empat, aquesta de Pol Cid és absolutament claríssima. Fixa't, Toni, com va fintant i van caient, jugadors del Sant Mauro en el parany, a qui no xuto, a qui tampoc xuto, al final la té, cerca la rematada, va més col·locada que forta, se li escapa Caleb, però acaba podent blocar, i no seria la més clara de totes, perquè encara en aquest moment on el Vilanova tenia el partit on el volia, aquesta jugada ràpida, la triangulació és boníssima, Pol Cid per Elian Concepción, que acaba atraient jugadors, la deixa per Samba, per Pablo Ufano a la banda, i Conu, això no ho pot fallar. Un davanter centre que necessita el gol, ell i l'equip. Ken Wokim la té, es desesperava el sud-coreà, perquè l'ocasió, Toni, és que és claríssima, i són dues de molt, molt, molt clares.
És molt clara, perquè a més es queda sol, té tot l'angle per poder rematar i no remata bé.
Caleb cobreix el pal curt, però fixa't com es desesperava el Sant Mauro, perquè era conscient que el Vilanova podia haver empatat. El Sant Mauro havia desaprofitat les ocasions per fer el 2-0 després d'aquestes tres seguides del Vilanova. Vilanova en tornaria a tenir un altre Eric Compte, el Pichichi dels, de la Noia, que ahir no va tenir un bon dia, i un Vilanova que, com ja li va passar el dia del canvi de led, afronta el tram final de partit amb superioritat numèrica, perquè van començar a enganxar-se jugadors d'una banda i una altra, i d'entre aquestes enganxades hi ha una segona targeta groga a Cristian Castaño, que per ser és ex del club de futbol Vilanova, i per tant el tram final de partit, minut 82, una cosa així és l'expulsió, que el Vilanova té superioritat numèrica, però res, no aconsegueix ni xutar porteria, només amb aquesta passada filtradeta de Samba per Jaume Fernández el partit s'acabaria, i Petrenyes al final valorava el 0.
Crec que el pla de partit ens ha funcionat bastant bé. Potser a camp propi hem comès una sèrie d'errades o imprecisions que el Sant Mauro cada vegada s'anava fent una mica més gran amb aquestes situacions, perquè el teníem el partit bastant controlat i de fet dominàvem en pilota i estàvem arribant. I bueno, en aquestes situacions que no han sigut lo suficient contundents, en despejes o en accions que, bueno, pues que se tenien que acabar les jugades, no ho hem fet. Molt igualada la primera part, però han tingut, bueno, hem tingut nosaltres més que ells sort, la mala sort de que encaixar un gol, que venint d'on venim, pues moralment no era fàcil d'encaixar. I sí que és veritat que la segona part, doncs, l'equip ho ha intentat, hem tingut ocasions per empatar el partit i jo crec que fins i tot per guanyar, però estem en una dinàmica que no acompanya, i bueno, pues, tornar a treballar aquests 10 dies perquè hi ha el descans per afrontar lo de la millor possible, de manera possible, el partit contra el Castelldefels. Després de guanyar el Rapitenca, diguem, segur que vindran moments difícils i estem en aquell moment difícil. Llavors ara és quan ha de sortir l'equip i realment pues, tirar cap endavant, aixecar el cap i minimitzar les errades, que jo crec que avui s'han minimitzat, però agafar una altra vegada la confiança que tenim abans, per, sobretot de cara a porteria, perquè avui hem tingut ocasions i ens ha faltat aquella gana o aquella força que potser el Sant Mauro en aquest tipus de situacions sí que ha tingut avui.
Red Bar, Fisiolab, El Sortidor, Centre Dental Vilanova, Tot Esport i Constructora MX10. Patrocinadors oficials dels esports a Canal Blau.
Som-hi, va. Seguim baixant categoria. Mala notícia per Lliga Elit i mala notícia també a Primera Catalana, Toni.
Sí, mala notícia pel resultat, perquè la imatge que va donar el Sitges va ser molt bona. El que passa que va ser un partit de poques ocasions i la va saber aprofitar el Sant Mauro, el Sant Filuent, sí, quan el Sitges va tenir fins i tot un penal a favor.
Això et volia dir, perquè després la imatge, els companys de TV no ens l'han passat, sabeu que quan juguem fora de casa, si no podem enviar càmera, que gairebé mai podem enviar càmera, depenem del que ens arriba, no veurem el penal. Quan és el penal?
El minut 33.
És per tant, amb 0-0 en el marcador.
0-0 al marcador, una jugada en profunditat en la que Lleri se'n va molt bé, le traba per darrere i doncs l'àrbitre xiula penal. El penal lo llança, que a mi fins i tot me va sorprendre, perquè sempre o Xavi Cabezas o Sacris són los especialistes en llançar
Pasqua
penal.
Pasqua també, no? No havia
Pasqua també, correcte. N'hi havia tres jugadors que podien llançar-lo, lo va llançar Lleri i se'l va refusar el porter. Llàstima, perquè tu marques aquest gol i potser el partit hagués canviat.
Per tant, l'atura Marc Vila, el
porter. Sí, l'atura.
Fem aquest apunt perquè després, durant la crònica, hi haurà un moment on el Toni hi farà referència, però no ho veureu amb imatges. Anem primer als marcadors de la jornada, d'aquesta vintena, al grup tercer de Primera Catalana. Sant Feliuenc 1, com dèiem, Unió Esportiva Sitges 0, la resta de marcadors, Escó 0, Sant Cugat 2, Sant Ildefons 1, Ciutat Cooperativa 2, Atlètic Vilafranca 0, Martorell 2, Catllà 0, Tortosa Ebre 0, Joventut 25 de setembre, el 21, Canonja 1, La Sénia 1, Camarles 2 i Viladecans 1, Sant Boià 1. Bon partit aquest últim, el derbi del Baix Llobregat, i també veníem d'una jornada on Cope i Martorell havien punxat i el Sitges n'havia sortit beneficiat, i ara hem capgirat les tornes, no, Toni?
Sí, la jornada al revés, no? Vull dir, si la setmana passada una gran jornada pels Sitges, aquesta setmana no.
Classificació, Cope 41, Martorell 39, espereu que em ve l'atac de tos, Sitges 36, Sant Feliuenc 34, i per tant s'apreten. El Sant Feliuenc i el Sitges estaven sent els dos millors equips, ho segueixen sent, de la segona volta. És veritat, però, que ara té una miqueta millor balanç al conjunt de les grasses. El Sant Fe, a la zona baixa, Sani, Canonja i la Sénia 20 punts, està competidíssima la permanència, només sembla un palet despenjat al camp. Res. Marxem cap a les Grasses, Toni, perquè ens expliquis aquest partit que acaba amb pitjor resultat que sensacions i jocs.
Sí, però la sensació va ser bona durant tot el partit. Potser la primera no tant, la primera el Sitges va controlar, però potser no amb arribades. Aquí és una jugada en la que Dani Tamayo passa a Cabezas, a Xavi Cabezas. Xavi Cabezas se'l va la pilota i doncs toca al jugador contrari del Sant Feliuenc i l'àrbitre no se'l pensa dos vegades i li ensenya targeta groga.
Jo, però més que em parlis d'una targeta groga, vull que em parlis del partit que fa Geri, que si no arriba a fallar el penal, és un partit com per emmarcar, perquè contínuament va portar de corcoll la defensa del Sant.
Partidars de Geri, ho va fer tot, ho va intentar tot, aquí se l'embat de dos defensors, l'agafen per darrere, li passa a Ábalos, però li toca lo suficient al defensor per treure la pilota a Ábalos. Podia haver sigut un bon remat. Aquí és la jugada, continua, és el jugador del Sant Feliuenc el que xuta, doncs, potser massa alt.
Marc Carbonell, l'ex del Martorell, que pot jugar tant de lateral com d'interior. Però, com dèiem, el Sitges que genera ocasions i gairebé tot ho acabava generant Geri, que després li acaben cometent falta.
Correcte, que és una falta en la que estan els dos jugadors, tant Xavi Cabezas com a Sacris, per a rematar-la, per a llançar-la, i de fet és Sacri, ara veurem com és Sacri el que llança molt bé la falta, passa per sobre Xavi Cabezas, però lo suficient li toca un defensor perquè no pugui rematar el jugador del Sitges.
El gol no arribava per la Unió Esportiva Sitges, que quin té un altre la sortida del corna.
Sí, aquí té una molt bona, però aquí comença potser la jugada que no refusa, que arriba el gol del Sant Feliuenc, una pilota en profunditat i doncs remata força bé, tot i que aquí Cajes toca una miqueta la pilota.
Recordem que el partit està 0-0, que el Sitges té el penal a favor, que falla Geri a mitjan primera meitat, i que ja la segona, quan millor està el Sitges, concedeix aquesta contra i el Sant Feliuenc acaba trobant els futbolistes importants per fer-la. Qui acaba llançant la passada en profunditat és Ivan Méndez, i l'autor del gol de l'únic del partit per part del Sant Feliuenc, Toni, defineix.
Saúl Álvarez,
que acaba batent per sota Lucas Cajes. Evidentment, per darrere, i quedant un quart d'hora, el Sitges va amb tot a dalt, i això també fa que deixi algun espai al darrere. Veurem ocasions clares del Sanfe per fer el segon, però també el Sitges en tindria alguna, de molt clara per empatar.
També el Sitges la va tenir, tot i que va ser el Sant Feliuenc el que va aprofitar, doncs, això, que el Sitges estava totalment llençat, i sobretot aquest número 8, no?
Doncs,
que va fer molta feina per la seva banda, un passe magistral. Aquí n'hi ha el jugador que remata, que es queda sol, li passa molt bé, i allà està molt acertat Lucas Cajes, que toca amb el cos lo suficient per reforçar la pilota.
És una ocasió claríssima. Jo, perdona'm, però jo hi veig una miqueta de passivitat defensiva. Quatre tios dels Sitges s'ho miren, només n'hi ha un que el persegueix, per tant, salvo aquell. Hi ha tres que s'estan mirant com Marc Carbonell arriba a línia de fons, i després hi ha una mica de passivitat. Lucas evita clarament el que ja era el segon i se celebrava a les Grasses, però va estar a punt el Sanfe de complir allò de qui perdona ho paga.
Sí, correcte, perquè aquí és una pilota, aquí és un xut del Sitges, però que ara vindrà la jugada doncs que donava aquesta gran ocasió al Sitges. És una pilota de Serra, Joan Serra passa al centre de la porteria, i allà doncs remata Dani Tamayo, però toca amb el cos, el porter, amb la cara, sí, amb la cara refusa el porter a corna.
És una pena absoluta, perquè és veritat que podies haver encaixat el 0-2, de fet, abans i després de l'ocasió, el Sitges podia haver encaixat el segon gol, però és normal, perquè ja va a cara descoberta a part la victòria, i la té Tamayo, que és un jugador que, malgrat ser defensa, té un talent especial per trepitjar l'àrea rival. Una autèntica pena, perquè finalment marxava de 8 l'equip d'Àlex Villa.
Bé, sabíem que era un partit molt important, que era important, si més no, sumar o 3 punts o un puntet. Sabíem el rival que ens trobaríem, ells s'han plantat molt bé la primera part, crec que han estat una miqueta millor que nosaltres en quant al plantejament de partit, i no hem aprofitat l'única ocasió que hem tingut amb el penal. I després sí que és veritat que la segona part hem sortit millor, i quan millor semblava que estàvem, ells en una jugada aïllada han aprofitat la seva ocasió, i a partir d'aquí el partit s'ha obert, s'ha tornat més boig, nosaltres anàvem a desesperada i era difícil perquè deixaven també molts forats darrere i ja en podien haver marcat el segon. I llàstima perquè hem tingut una ocasió molt clara que l'ha parat el porter, però bueno, content i orgullós del meu equip que al final l'hem intentat fins l'últim minut. Bueno, és una derrota que lògicament fa mal perquè al final sempre somies en guanyar i enxampar el líder. Però bueno, crec que estem en una bona dinàmica. Al final, fins ara érem l'equip que millor havia començat la segona volta, ara és el Sant Feliuenc. Però els números són molt bons, són números d'estar dalt. Jo crec que hem de continuar lluitant fins les últimes 5 jornades, que és on es decideix tot, i seguir en la mateixa línia.
Àlex Villa, estàs d'acord amb el que diu Villa? Tu vas veure el partit sencer.
Totalment d'acord, totalment. És un entrenador que fa molt bé, doncs, el que és la crònica del partit, la llegeix força bé.
I a mi m'agrada el missatge reposat,
sí.
Perquè qualsevol altre pot arribar amb les revolucions a mil,
sí.
Que entenc que per dins és així, sí. Però després pauso, respiro i no puc deixar d'estar orgullós de l'equip.
Sí.
I m'agrada el missatge també, un dia que perds contra un rival directe, quan els altres t'han guanyat, no? Els altres, vull dir, Martorell, sí, i companyia, s'han endut la victòria. Per tant, el missatge des del vestidor, que és positiu, en un partit va debutar sol Aguado ja, eh?
Sí, va
debutar. Que era el jugador que xutava aquella pilota que hem vist des de la frontal, que tocava un defensa i anava a corna. Bon reforç, ho dèiem el divendres, eh?
Sí, el missatge és que de ben quan falta una miqueta de gol i tenir un jugador que marca gols temps molt, molt important.
Sol Aguado, que ve del Club de Futbol Vilanova, com ve també del Club de Futbol Vilanova i en Mateo, que ja és baixa, ja ho va ser, i que aquest cap de setmana debutava amb el Cubelles. Has vist com lligo per anar a segona catalana?
Sí,
marcadors
bé.
De la jornada, segona catalana, victòria del Club de Futbol Cubelles, res que no entrés en els plans perquè el Morell és el Cuei, segueix sense puntuar un partit on de seguida en veiem imatges, el Morell va tornar a plantar cara, és a dir, és un equip que per mi té tots els respectes perquè no és només que vagi a les jornades, es presenta als partits, encara que és veritat que de moment no li està donant ni per puntuar, però ole pel conjunt tarragoní, qualsevol altre fa les maletes i marxa, i desvirtua la competició i acaba fent un molt mal favor al club propi i a la Lliga. El Cubelles, per cert, va guanyar 2-0, com ho podia haver fet per xifres molt més àmplies. Poble B, 1, Aldeana, 0, Camp Joliu, 2, Cambrils Unió, 1, Gavà, 1, Vistalegre, 0, Jesús i Maria, 2, Gandesa, 1, Sporting Gavà, 2, Ulldecona, 0, compta amb això. Vilaseca, 1, Atlètic Roda de Barà, 2, i per tant, el Cubelles és nou líder, a més en posta 2, Remolins Vítem, 1. Sabeu qui va marcar el gol de l'Atlètic Roda de Barà al camp del Vilaseca que li dona la victòria? Rubén Pérez, l'exporter del Nàstic, que ja vam dir quan el Vilanova va jugar Copa Catalunya a Roda de Barà, que era jugador, defensa, i que tira les faltes de meravella en el conjunt tarragoní. Doncs bé, un gol de l'exporter del Nàstic, Rubén Pérez, i de primera divisió, ara jugador del Roda de Barà, és el que acaba donant la victòria i el que fa que, entre moltes altres coses, evidentment arrencant per la pròpia feina dels de Javi Pardo, el Cubelles sigui nou líder en solitari. 20 jornades, Cubelles 43, Vilaseca 41, Camp Joliu i Roda de Barà 36 a la zona baixa. Ja veieu que el Gavà s'enganxa en la lluita per la permanència després de moltes setmanes amb problemes. Vistalegre, Vingandesa 11 i Morell 0. Aquest és un partit que s'ha de jugar i recordem que a més el Cubelles venia de perdre punts al camp d'un equip de la zona baixa com és el Gavà i per tant advertit estava l'equip de Javi Pardo, no volia ni pensar en una segona ensopegada inesperada davant d'un rival de baix.
I més jugant a casa, no? I a més és un equip, el Cubelles, que a casa ho dona tot i com jo sempre dic, que no dona mai el partit per perdut, no? I això és molt important per a un Cubelles que està en alça, que s'ha quedat líder.
Líder i en solitari, que té mèrit perquè venien compartint aquesta posició amb el Vilaseca. Rematada de Juancar, que acaba marxant fora per molt poquet, incorporació per banda esquerra del propi Cubelles i la centrada li acaba caient a Ivan Valero, que la rebenta per sobre el travesser. Faltava que apareixés Jordi Montesinos. Et dic que és un partit que Montesinos fa els dos gols del Cubelles, però amb una miqueta més de fortuna, ja saps que els davanters a vegades tenen el dia que els entra tot, pot acabar amb 5 o 6 gols, sense problema, de veritat que no exagero. Abans hem vist una bona aproximació també del Morell, amb 0-0, una pilota penjada a l'àrea, i l'últim en el cop de cap és Julián Jaramillo, acaba blocant bé Marnaia, que el porter del Club de Futbol Cubelles, i com dèiem, ocasions sense aturador pel conjunt de Javi Pardo, aquí Montesinos la té ja, aneu comptant, la primera, La primera, una rematada de cap que acaba marxant a l'esquerra esquerra de la porteria d'un Brian Puyuelo, el porter del Morell, que també va fer un partidàs i que evita una desfeta molt major. Sol en raonen amb Javi Pardo, perquè el Cubelles necessitava una marxeta més per acabar traslladant en el marcador tota aquesta superioritat que es pressuposava i que després es faria efectiva al rectangle, però no tant, com dèiem, en els gols. Bona triangulació per banda dreta, és Guillem Mico qui la deixa per Ivan Valero, i la maniobra de killer de Jordi Montesinos la treu sota pals la defensa del Morell. L'acció tècnicament és una delícia, el xut final també és bo de Sola i Manuel Rabet, però l'acció sobretot de Jordi Montesinos és brutal. Et dic una cosa, difícil veure Montesinos rebre dins l'àrea, la frontal de la petita, i fallar dues vegades. Acabaria encertant en la segona. Una altra bona jugada, pilota a la banda esquerra, la centrada, el cop de cap defensiu, i una altra vegada Sola habilita a la banda. Ivan Valero, línia a fons i la centrada que pica el travesser. Per això l'hem deixada, perquè es va tancar i s'enverina.
Sí, sí, una bona centrada d'un Cubelles que portava tot el pes del partit, clares ocasions, però que la pilota no entrava en aquest moment.
Bona jugada de Marc Ayats per banda, la pilota que la deixa al dorsal nou per novament Julián, i la rematada va una mica tova, bloca, sense problemes Marc Nayak. El porter habitualment titular d'aquest Cubelles és David Trillo, però en aquest partit Javi Pardo va donar minuts als altres dos porters. Nayak que surt d'inici i després ho veurem Andreu Bagu. Ivan Valero per Jordi Montesinos, i ja hem dit que el killer en falla una, però dues és molt difícil. Cassoleta, Barraca, minut 39, gairebé tota una part necessita el Cubelles per traslladar la superioritat de tècnica i física en el marcador. Que boníssima, Ivan Valero, fixa't com Monte li diu, posa-me-la allà. Estira el braç, la posa, i una vegada té fixat el defensa, és que és ràpid, és hàbil, però a part és molt fort també.
Sí, sí, i a més molt complicada aquesta jugada, perquè tenia el defensa a sobre, i com la creua, no?
Bueno, però el fixa, no? Juga, sí, és sí. Molt de Luis Suárez, no? Sí. Aquesta, perquè el fixa amb l'esquena, amb el cul, i la pilota que acaba a Barraca. Un Jordi Montesinos que seria protagonista doble en l'acció que només arrenca la segona meitat. Veieu en el marcador, minut 49, ell mateix força el penal, és una miqueta tonto, però és un penal clar, perquè acaba estirant la cama on no tocaria Leonard Boica, s'enfada al dorsal 18 del Morell, però a mi el penal em sembla clar, i em sembla que Nina Torralbo López, l'àrbitre del partit, encerta, i Jordi Montesinos des dels 11 metres, 2-0, i partit sobre el paper, potser encara no sentenciat, però sí encarrilat. Res feia pensar que s'hauria de complicar, de fet no es complica, i el Cubelles tindria ocasions i ocasions com per seguir ampliant. Ara es quedaria amb el 2-0 només, eh?
Sí, però suficient, no? Costa molt, sempre quan jugues amb un equip que té l'aigua al coll, és molt difícil obrir ja una, el Cubelles l'havia obert, i 2-0 ja és un bon resultat.
Més ocasions de gol, una altra vegada amb Jordi Montesinos, que començava a desesperar-se perquè deia, com avui no acabi amb una xifra de gols important, la jugada per banda és molt bona de Sergi Baltanàs, que se'n va fer un fart d'entrar per la banda esquerra, la rematada al segon pal que no entra, i ara l'altra, Ivan Valero, línia a fons, la rematada la frega el porter, és un tros d'aturada de Brian, perquè també volia el seu bolet. Valero, el capità, a falta de David Kess, que era a la banqueta d'aquest club de futbol Cubelles. Un Morell que, com dèiem, va plantar cara i va decidir competir el partit fins l'últim instant, i aquí ho intenta amb una jugada doble que acaba amb una bona aturada de Marc Nayak. Seria una de les darreres accions del porter, perquè ja dèiem que Javi Pardo acabaria donant també entrada a Andreu Bagur, que és habitualment el tercer porter de l'equip i que per tant va fer el seu debut, encara no havia jugat aquesta temporada segona catalana. Qui ha dit que no es pot canviar el porter, no?
I va fer molt bé, no, a Javi Pardo, perquè donar-li minuts a un porter que no té minuts és molt important quan un equip, quan un partit lo tens com lo tens, no?
Una altra vegada Monte, el cop de cap que marxa per sobre del travesser. La centrada és un carmelet, i després com s'aguanta l'aire i com acaba rematant, aquest cop però per sobre del travesser. Minut 71, partit 2-0, ocasió del Cubelles, Juan Carlos Rodríguez, Juancar, a la frontal pel xut d'Ivan Valero, que fixeu-vos, marxa un parell de pams per sobre de l'escaire. És un bon intent des de la llarga distància d'Ivan.
Una bona rematada. Va faltar que entrés, no? Però va rematar molt bé.
Segurament la més clara del Morella en tot el partit és aquesta, la rematada que li marxa per sobre del travesser a Rubén Sáez. La jugada la busca, la lluita i la guanya Marc Ayats. Aquí tenim el dorsal 9 i després arriba el capità, jove capità del Morell, Rubén Sáez, la rematada per sobre del travesser per desesperació del conjunt tarragoní, que veia com ni en aquesta es podia retallar distàncies. Fixeu-vos aquesta paret, Monte per José Pardo, la finta amb el cos i Montesinos per sobre del travesser. I la samarreta de Jordi Montesinos, que començava a fer-se gran de les estrabades que li feia l'exdavanter de l'Atlètic Vilafranca, de l'Atlètic Vilanova o de la penya jove de les Roquetes. Una altra vegada José Pardo, i aquesta és de les que no perdona mai. I la desesperació que començava a fer-se palesa en el killer del Cubelles. El més important, Toni, el que has dit, que ja no necessitava més gols, encara que sempre fa ràbia, no? Sobretot no poder acabar en premi les bones accions dels companys. En aquest cas, les dues assistències que li havia donat José, perdó, el Morell acabaria amb 10, perquè una protesta de Marc Ayats acaba amb la segona groga pel dorsal 9 del Morell i, per tant, amb l'expulsió. Un partit de tràmit, però s'han de fer bé.
Sí, sí, i el Cubella ho va fer suficient amb aquests dos gols i per això és líder, no?, perquè està fent les coses força bé.
A vegades fem la broma de que es guardin els gols per un altre dia. Doncs que se'ls guardin, perquè aquesta després, amb Montesinos assistint a Guillem Mico i la rematada amb tot de cara a boca de canó, que també acaba marxant fora. Una de les darreres, José Pardo, per sobre de la porteria, la pilota fins i tot pica al travesser. Havia tingut un advís, una advertència per navegants en el partit contra el Gavà i, per tant, Javi Pardo feliç de treure els 3 punts.
Sí, al final és un equip, el rival, que porta 0 punts. Havien de treure el partit cap endavant fos com fos. Potser no hem estat brillants en el joc, però bueno, hem generat moltes situacions de gol. Per desgràcia, doncs, només han entrat 2, però bueno, sumem 3 punts, que ens deixen ara mateix segons i seguim somiant. Queden 10 jornades, serà molt, molt complicat, però bueno, plantejant un partit a partit, aquest equip aspira a tot i som molt ambiciosos. També venim d'una derrota a camp d'un equip que va en descens, per tant, sabem que els partits trampes s'han de treure a tots, i contents. Al final són 3 punts importants per seguir a dalt de la classificació. Mirem només per nosaltres, no mirem la classificació dels altres i seguim a dalt.
Evidentment, van jugar abans i, per tant, no sabia que després cauria el Vilaseca. Per tant, no seguim segons, sinó que, evidentment, i per felicitat del Javi de tot el Cubelles, l'equip és líder en solitari, com hem dit, què? 20, 25 vegades ja en aquest programa d'avui.
Perquè no s'agrada molt que estigui a dalt del tot.
I les que facin falta. Tota la raó del món. Anem a tercera catalana, va, marcadors, i Toni Muñoz, que ens anirà comentant cosetes. Per exemple, arrenquem a l'Aitana Bonmatí, al bosc de plaça, Ribas 3, bases, Pirell 0.
El Ribas tenia que fer el que va fer, va guanyar per 3-0 en gols d'Arnau Regueiro, Edgar García i Martí Ferret.
Important que reparteixi la responsabilitat del gol, ara que l'equip estarà una setmaneta sense Jan Casas, que ja ho dèiem que s'havia lesionat. Anem cap a Vegas, Vegas 1, Olivella 3.
Magnífica victòria, un camp molt complicat en gols de Lemonilla, César Gutiérrez i Lal López.
I el que recupera també el camí dels triomfs és el Sitges B. Algun dia havia d'arribar la recuperació perquè el sotrac era inesperat i segurament més llarg del que volíem tots plegats. David Ávila ja té el primer triomf amb el sènior B.
El Sitges estava jugant bé, però li faltava el gol en aquest partit. Àlex Rodríguez i Jaume Moregues feia el 2-0.
2-0 contra el Sant Esteve Sarrovires, encara en canvi, no, i vam agafar el bo de Roberto Aguado perquè el Canyelles va caure a Sant Llorenç d'Hortons.
Ho deien, que era un partit molt complicat. L'Hortonenc, al seu camp, és un equip molt, molt difícil.
2-0, derrota la resta de la jornada. El Capellades, que no fallarà cada dia, per tant, aquest cop va guanyar per 6-0 al Torrellenc. Els marcadors són tots aquests que esteu veient. Ha tornat a guanyar el Molanta, evidentment. Sí. Ja ho dèiem, que anirà cap amunt sense aturador. I després s'ha deixat punts l'Olímpic Can Fatjó. Bé, Capellades, líder 51, Ribas 38, és segon, l'Olivella tercer amb 37, el Sitges B és quart amb 34, l'Olímpic Can Fatjó B té 33 punts i el Canyelles 32. Fa 4 dies el Canyelles era el que estava més amunt de tots aquests equips, però com dèiem també, deixar-te punts un dia significa estar la Lliga com està, ja no en el primer lloc, sinó del segon cap al què? Vuitè, novè, desè classificat, significa absolutament de tot. I anem a la quarta catalana per acabar-ho de rematar, perquè ja presumíem que el Cubelles seria superior a la penya i ho va acabar traslladant en aquest derbi del grup 24.
En 5 gols, 6 de Lluís Navarro.
2-10, victòria cubellenca. I el grup 26è, empat de l'Atlètic Vilanova, 4-4 a Riudebitlles. L'Olivella B, que va perdre 0-5 contra el Sant Pau d'Urdal. El Club Nou Futbol Base Vilanova va guanyar 3-0 al Quintinenc, derrota del Ribes B 2-6 davant el Sant Cugat Sesgarrigues. I la penya, que segueix allà, temporada bona, molt bona dels de Toni Salido, 1-5, victòria a la Granada. Vinga, doncs hem d'aturar-nos aquí. Deixem que el Toni marxi a fer els seus menesters, que en té molts i diversos i importants, sí. I nosaltres enganxem tertúlia del Club de Futbol Vilanova. Preguntarem als nostres especialistes, ara que ja té nom de relleu, Lluís Macià. Toni, gràcies.
Molt bé, Xavi.
Feinada, avui preparant-se els Sitges,
Vull felicitar,
ha quedat molt xulo.
Molt bé.
Fem una aturada, va, i ens hi posem de seguida. Tertúlia, Club de Futbol Vilanova, no marxeu, Blau Esports.
Pasen y vean la nueva línea gourmet en el surtidor. Más rock and roll. Prueba nuestras bravas con romero y disfruta de la experiencia culinaria más top de la ciudad. ¿Qué me decís de la churri? Más sabor, más carne maduradas, más salsas caseras. Esto se nos está yendo de las manos. Ya tenemos que comer hasta con guantes. A lo loco.
Les molestes es trenen, és hora de posar-hi solució.
L'equip de professionals de Fisiolab estan llestos per ajudar-te a recuperar el teu benestar i gaudir de cada moment al màxim.
Solucions integrals.
Solucions integrals i tractaments personalitzats que s'adapten a les teves necessitats.
A Fisiolab trobaràs el camí cap a una vida activa i saludable.
Fisiolab us ofereix els esports.
Constructora MX10, l'empresa de construcció i reformes que la comarca es mereix. El nostre equip tècnic projecta les obres amb total professionalitat i les supervisa colze a colze amb un equip d'operaris altament qualificat. Ser una empresa amb ofici i amb vinculació amb la ciutat és una aposta segura. Constructora MX10, líders a la vegueria del Penedès en reformes integrals.
Redmar us ofereix els esports.
Tot Esport. Som l'empresa de serveis esportius i de lleure de la comarca. Organitzem activitats per a totes les edats, promovent valors com el treball en equip i la diversió. Som un equip de professionals que acompanya i dirigeix els vostres fills i filles en un ambient segur i ple d'estímuls. Uneix-te a Tot Esport. Gaudim i fem esport plegats.
Tot Esport us ofereix els esports.
La confiança és fonamental en qualsevol relació, ja sigui personal o professional.
I a Centre Dental Vilanova, aquesta confiança l'hem construït a través de la comunicació oberta,
de la transparència,
de la coherència en el nostre treball
i, sobretot, de l'empatia amb els nostres pacients.
Josep Manel, com t'hem dit, avui hem fet l'extracció, és molt important que facis el que t'explica.
Els nostres pacients poden confiar en nosaltres perquè som el dentista de tota la vida.
Centre Dental Vilanova us ofereix els esports.
Segona meitat del Blau Esports, és hora de tertúlia, no em demoro més, i per tant parlem del Club de Futbol Vilanova. Fede Carrasco, Francesc Fernández, benvinguts, com anem, nois?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ahir tots dos éreu a Santa Margarida de Montbui i, per tant, ahir tots dos vau veure que el Vilanova, el Sotrac, es fa cada vegada més gran i que la cosa està complicada. No sé si compartireu amb mi que hi ha millor imatge posada en escena més valenta, però mateixes errades, tant en àrea pròpia com en àrea rival, perquè aquí hi ha un moment on pots empatar perfectament el partit, i això és la definició exacta d'una mala dinàmica. Estem d'acord, Fernández?
Sí, la veritat és que jo ahir ho deia, que era el primer partit d'una nova lliga que encetava el Vilanova. I la veritat és que al perdre el partit això complica una miqueta més les coses. Ja no crec que tinguem que mirar tant al primer puesto, sinó assegurar el playoff per la promoció. I això passa per no cometre tantes errades, tantes problemes, que suposo que deu ser pels nervis dels jugadors, pilotes senzilles a 2 metres, resulta que les passaven a 5, i clar, evidentment, quan tens un equip que, a més, sap lluitar i sap controlar el tempo del partit, és molt complicat guanyar.
Tira, Fede.
Em toca. Vale. Mireu si el Sotrac és tan gran que només mirar les estadístiques, som el pitjor equip de la segona volta. Pitjor que el Lloret. Només hem aconseguit 3 punts. Lloret ha aconseguit 6. Dels 6 primers hem encaixat més gols. Dels 5 primers els que hem marcat menys. Dels 6 primers només hem guanyat el Sant Mauro. Els 2 primers es porten ja 2 victòries i 3 partits del primer. O sigui, els segons, perdó. I ara ens queda, o sigui, això no ha acabat, perquè estem al mig del Turmalet, els primers estan ja arribant quasi a la meta i nosaltres encara estem sortint de la volta, o sigui,
de boxes.
És increïble, tu, és increïble, perquè...
Has vingut aquí a enfonsar-nos, no, Fede? Ho veig, ja ho estàs aconseguint, bé.
No enfonsar-vos. Jo el que sí que em quedo de positiu és que vaig veure una millora amb l'equip, sobretot en defensa, perquè davant sí que van crear oportunitats, però les vam errar. És el típic equip que està en una dinàmica molt negativa i que, com deia ben bé l'altre dia el francès, el futbol és un tema de cap. Si el cap no funciona, si estàs obcecat, si estàs nerviós, temerós de fallar, temerós de no encertar-la, doncs passa això, perquè van tenir 3 claríssimes, sí, i que en una situació normal el Vilanova ahir inclús es podia haver portat la victòria. Jo crec que el més just hagués sigut l'empat, perquè el partit que va fer el Vilanova, malgrat que la primera part quasi no arribem, o les arribades que van tenir van ser molt pobres, en la segona part sí que es mereixíem almenys un gol. Llavors, em quedo, per ser positiu, em quedo amb aquesta millora de l'equip, que va sortir sobretot a la primera part molt seriós enrere i que van tenir aquesta, diguéssim, mala sort que una, aquest xutant, li va entrar, no? Perquè sí que van crear, però realment no van ser tan superiors al Vilanova.
No, és veritat que
si no marquen
clares...
aquell gol, ja no marquen cap, eh?
Bueno, a la segona part tenen alguna. A la segona part tenen molt clara, com per fer el 2-0, sí. No el fan, i aleshores també és quan arriba aquell moment de rauxa del Vilanova on tenim 3 ocasions claríssimes, les hem vistes, on perfectament podies haver empatat, però ja. Noi, no estàs en aquesta tesitura ara mateix. Albert Alfonso feia unes declaracions, jo ahir les recordava durant la retransmissió, que ara mateix estem en tal dinàmica que no valen fer les coses bé. S'han de fer les coses molt bé, perquè si no surt cara. És a dir, ara, perquè al Vilanova li surti bé una cosa, s'han d'alinear els astres. Abans, quan tu tens segons quina dinàmica, hi havia partits que el Vilanova, no sent superior al rival, tampoc sent inferior, guanyava el partit o sumava.
Exacte.
Ara no. Ara en partit partits de 50-50, totes les vegades surten greu. Jo entenc que també va per aquí el canvi que pretén el club, per això relleva Lluís Macià, es veu certa millora, però encara no hi ha la dinàmica nova, perquè al final només no deixen de ser interins els que es fan càrrec del club aquesta setmana, com Pablo Petreñas, que és subdirector general esportiu. No ho dic pel rol que tingui, sinó perquè al final sabem que és una figura de pas al costat de Pablo Becerril, i sí que ara arriba el nom propi, Genís Sampietro. Veurem, m'arriben bons informes, no sé si des que ahir ho anunciava m'heu indagat, Fernández Sènior no t'ho pregunto perquè tu i jo vam estar xerrant tot el viatge de tornada sobre Genís Sampietro, però no sé si el Fede ha pogut indagar alguna cosa perquè tenim nou inquilí a la banqueta.
Sí, bueno, jo he indagat, no sé si és l'entrenador que necessitaven en aquests moments, esperem que sí. M'han parlat molt bé d'aquest entrenador, però és un entrenador que s'ha dedicat sobretot a entrenar la base. Sí que va entrenar el Cornellà en aquesta temporada, però va durar un parell de mesos, del setembre al novembre. I ja està en la base del DAM i del...
Badalona.
Crec. I del Badalona. Llavors, no sé, és un entrenador jove, m'han dit que li agrada el joc bonic i la pressió, i bueno, esperem que sigui, que l'hagin encertat. Jo crec que en aquests moments interessava un entrenador amb experiència en la categoria i que fos un entrenador d'alguna manera... d'aquells que vells...
d'aquells que coneixen un roquer.
Exacte, sí. Exacte, un vell roquer. Però, bueno, la directiva s'ha... Potser tampoc volien venir aquests vells roquers aquí, entens? O han
no,
trobat
que ara Vilanova és una plaça opcions. Atractiva, Fede. És una plaça atractiva, Vilanova, home.
O han arribat, han agafat millors opcions d'altra categoria més alta.
Jo crec
no?
que és una aposta del club, eh? Jo penso que no és aquí que has agafat un... al revés, eh? Jo penso que és una primera espasa el que busca el club, que és un entrenador pel que coneixem, que de moment no, evidentment no té experiència a Lliga Elite, com no la té gairebé ningú, perquè només existeix de fa dos anys, la Lliga Elite, i que és molt jove. Quan un és rematadament jove, doncs evidentment normalment ha tocat molta més base que no 25 anys, no és un Agustín Pujibert Puig de la vida, perquè no va d'això, o un Andrés González, que estava al Sant Feliuenc durant mitja vida també. No és això, jo penso que és una aposta valenta del club, que evidentment requerirà de cert temps, perquè habitualment també aquests equips o aquests entrenadors que volen un joc de combinació bonic, requereixen de cert temps que no tenen a Vilanova.
Exacte.
les coses com són. Francesc Fernández, jo et volia preguntar, tu també eres més partidari d'aquesta figura més de, com dir tu, de bomber, no? Hi ha entrenadors que són experts en emergències, que arriben, implanten quatre coses, aquestes coses són perfectes. Amb el que, per exemple, i ara no se m'enfadi, no sé si veu la tertúlia de futbol, Alexis Castro, que és un tio que arriba, envia un missatge directíssim, posa a mil els jugadors i guanya temporades, puja equips i fa tot el que hagi de fer. En futbol també n'hi ha molts d'especialistes que després, a vegades, no sempre tenen el mateix rendiment quan la cosa va a llarg termini. Tu haguessis buscat el bomber o t'agrada aquesta aposta més potser a mitjà termini d'un entrenador encara per desenvolupar projecte?
Home, no se sap mai el que faran els resultats. Però els resultats donaran i treuran raons. El que sí està molt clar és que en aquests moments el Vilanova ja... Jo sempre dic que ha de jugar bonic perquè té elements per fer-ho i tal, però en aquests moments l'important és guanyar un o dos partits seguits, perquè això donarà una confiança impressionant a l'equip. I, a més, veuran, com mínim, una sortida d'un play-off que s'ho han merescut, perquè durant la primera volta han sigut l'equip millor. Ara no, però bueno, jo crec que aquesta base que ha fet d'aquesta primera volta, en tots aquests punts, si ara guanyéssim dos partits seguits, que són difícils perquè sembla que ve el Vic i bueno, el Tourmalet, que diu l'amic Fede, si guanyem dos partits, la cosa canviarà totalment. I aleshores és igual que portessin un entrenador que un altre. A mi, particularment, m'agrada que la gent jugui bonic, que toqui gent de la base i tal, però no sé si el Vilanova està preparat per això.
O sigui, tu també ets més, que no m'has respost, de la corda d'haver portat un entrenador més experimentat, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs com dieu vosaltres, al final això el temps donarà i traurà, raons. Jo és que no sé si és que sempre vaig a contracorrent de tothom, però jo sóc dels que gairebé mai destituiria entrenadors a mitja temporada, sóc més d'aquesta corda, em costa, ho sé, hagués baixat molts equips per culpa meva, si no, però també n'hagués salvat possiblement d'altres que acabarien perdent categoria, i és veritat que jo, no, i què vols que et digui, tot el que puguis sembrar per l'endemà, a mi m'agrada. Em costen aquests entrenadors d'impacte immediat, perquè saps què passa? Que si no hi ha aquest impacte immediat, no tens res a què agafar-te. Fede, ara, perdona.
El problema és que no tenim temps amb aquesta lliga. No tenim temps per estar parant tres partits o quatre partits més que implementi un entrenador.
Correcte.
La seva idea.
Tens dues setmanes perquè hi ha carnaval pel mig. Fede.
Jo no és que no estic d'acord amb el Genís Sampietro. El problema és que aquí, evidentment, estem a la sala d'urgències. Llavors, necessitem un metge d'urgències. No un metge que ens faci un tractament a llarg plaç. M'enteneu? Llavors, aquest entrenador és molt bo al llarg plaç. És a dir, és un entrenador que li has de posar un projecte i donar-li temps, perquè una de dues, o baixes les teves expectatives i dius, bueno, anem a conservar la categoria, i si la cosa va bé i els últims sis partits està la cosa a tir, doncs anem a buscar el play-off.
No, ja t'ho dic jo que no, això no és.
Perquè
ni el club vol, ni l'entrenador vol, perquè al final és un paio que ha començat dues categories per sobre, un entrenador de segona ref,
Però,
no ve aquí a passejar-se, ve aquí a portar el Vilanova a guanyar i a pujar.
Bueno, entrenador de segona ref que ha estat dos mesos.
Fede, cadascú està al temps que hi és. És un entrenador de segona federació.
Jo no estic desprestigiant-lo ni dir que no és un bon entrenador.
No, és que és boníssim.
No us equivoqueu. Jo el que estic dient és que és un entrenador de projecte. O sigui, un entrenador de dir, anem a treballar, anem a fer les coses bé, i si no es pot fer aquest any, el següent.
Us entenc perfectament. De moment ha signat fins a final de temporada.
Exacte. Aleshores, millor que surti bé, evidentment. Que el que sí que s'ha de fer és un treball de psicòleg important, perquè veig els jugadors molt baix de moral i faltos de confiança, i tots aquests errors que cometen és perquè estan molt pressionats.
Nois,
estan molt pressionats.
Amb un sí o un no, l'aturada per Carnaval ens beneficia, sí o no? L'última va ser un drama. Aquesta hem d'anar millor. Amb un sí o un no,
Jo dic que sí, perquè en dinàmiques negatives normalment les aturades van bé.
Vale, Francesc Fernández?
Al revés de que les dinàmiques positives.
Digues?
Sí, que sí.
Bueno, que a més arriba entrenador de nou i tindrà 10 dies per treballar.
Reflexió, una reflexió important, s'ha de fer una reflexió important i un treball de psicologia importantíssim pels jugadors.
Gràcies,
nois.
Que tornin
a tenir la confiança.
Hem de deixar-ho aquí. Francesc Fernández, Fede Carrasco, gràcies. Demà més, Blau Esports, amb tot el que hagi dut de si al món de l'hoquei patint. Sou els millors. Ho deixem aquí. Què vols dir? Què vols dir, Fede? Què vols dir?
Bon carnaval a tots.
Vale, compro. Vale. Bon carnaval a tots, que ho diu-lo molt. A manteniment o no, és igual que tots igual. Apa, demà més, Blau Esports, que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons.